Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. A la Moncloa, una reunió sobre habitatge. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra, Isabel Rodríguez, han convocat una trentena d'organitzacions i associacions per intentar buscar solucions a aquesta problemàtica social. Això mentre al carrer es mantenen les protestes per l'encariment dels pisos i la falta d'habitatge assequible. Alberto Núñez Feijóo evita augmentar les distàncies amb Isabel Díaz Ayuso i tanca files amb la plantada de la presidenta de Madrid a Pedro Sánchez. Ayuso ha tornat a alertar els barons del PP que anar a les reunions a la Moncloa acaba legitimant l'estratègia, diu, del president espanyol. Un bombardeig israelià ha deixat 13 morts i uns 80 ferits a prop de l'hospital Hariri de Beirut, el més important del país. Hezbollah ha llançat una vintena de míssils i coets contra el nord i el centre d'Israel. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, comença una nova visita a la zona per intentar rebaixar l'escalada. Creix el malestar entre la judicatura i el govern d'extrema dreta a Itàlia. L'Associació de Magistrats acusa l'executiu Meloni d'ofendre l'ordre democràtic quan els acusa de seguir els dictats de l'esquerra. El Consell de Ministres va aprovar ahir a la nit un decret llei per blindar la política migratòria davant dels tribunals. Un estudi del Clínic conclou que els cops de cap que reben els futbolistes professionals han augmentat els últims 50 anys i alerten que en un futur augmentaran les malalties neurodegeneratives en exfutbolistes. Els experts del Clínic recomanen penalitzar el joc agressiu i fomentar a les escoles i clubs amateurs un futbol diferent que rebaixi l'agressivitat. Els metges de medicina estètica alerten que el 15% de les consultes privades que atenen ja són per resoldre problemes derivats de tractaments estètics que no han fet metges. Denuncien que l'intrusisme laboral va a l'alça i adverteixen de les conseqüències que aquesta mala praxi té per la salut de les persones. La meitat dels usuaris de patinet elèctric admeten que circulen contra direcció i 6 de cada 10 afirma que se salta el semàfor, segons el quart baròmetre de la mobilitat a Barcelona del Reial Automòbil Club de Catalunya. L'entitat alerta que la manca d'una regulació comuna a l'àrea metropolitana de Barcelona crea confusió. El 25 de febrer veurà la llum la tercera part de l'Església del Mar. El nou llibre d'Ildefonso Falcones es titularà En l'amor i en la guerra i el protagonista serà Arnau Estanyol, net del personatge principal del primer volum de la saga publicat fa gairebé 20 anys. Els esports.
El Girona intentarà aquest vespre aconseguir la seva primera victòria a la Champions. Els gironins reben a partir de les 9 a Montilivi l'Slovan de Bratislava, que fins ara tampoc ha guanyat cap dels dos partits que ha jugat. També avui, a la Champions, a jugar el Madrid, Borussia Dortmund, el Barça, que demà jugarà davant el Bayern de Múnich, ha fet aquest matí el darrer entrenament sense Eric García, que continua amb molèsties. I en bàsquet, el Joventut juga aquesta tarda a partit de l'Eurocup a la pista del Besiktas d'Istanbul, mentre que a la Lliga Europea d'handbol el Freking Granollers s'enfrontarà al Silkeborg de Dinamarca.
I pel que fa al temps, més núvols aquesta tarda amb ruixats irregulars en punts de la meitat oest, localment amb certa intensitat, en punts de muntanya dels Ports, Prades i Montsant i àrea del Camp de Tarragona. Cel variable a la resta del país, baixa una mica la temperatura diurna. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia sentint el soroll que els pròxims 6 mesos hauran de suportar els veïns de la confluència dels carrers Consell de Cent i Urgell de Barcelona per les obres de perllongació de la línia 8 dels ferrocarrils. No és una opinió ni una exageració, sinó la mateixa versió del govern que admet que la maquinària pesant que ha de perforar el terreny per fer les sortides d'emergència suposarà una molèstia constant per als ciutadans d'aquesta zona de l'eixample de la capital catalana. Escoltarem també les crítiques dels els usuaris, volia dir, els trens a les Terres de l'Ebre, després de fer balanç de l'operatiu per superar i minimitzar el tall del túnel de Roda de Barà. D'entrada, critiquen els polítics de l'Ebre perquè diuen que no lideren les demandes dels que utilitzen els transports. També demanen un nou avant d'Ull de Cona que els Euromeds parin a l'Aldea i que hi hagi més trens directes. Els que utilitzen el patinet admeten obertament que se salten els semàfors i circulen contra direcció o per la vorera, tot i que no poden fer-ho. El RAC ho xifra en un 61% dels conductors d'aquests vehicles de mobilitat personal i en un 12% que també reconeixen que el tenen trucat el patinet per poder circular més ràpid. Parlarem de pisos, de la falta d'oferta, de l'allau de persones que s'interessen per un habitatge de lloguer cada vegada que algun portal treu una nova oferta i de l'extensió del fenomen del relloguer d'habitacions ara també a la ciutat de Girona, segons Càritas. I la setmana abans de Tots Sants passejarem pel Montseny per saber com es presenta la temporada de castanyes, ja que el vent dels últims dies i les temperatures altes a llocs com Viladrau han provocat que aquests fruits secs vagin per terra i alguns arbres hagin quedat pelats. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. Barcelona, carrer Urgell, amb Consell de Cent, aquest migdia.
Ara jo sé que els sorolls que se senten són mínims a comparació del que vindrà, perquè no solament hi haurà soroll, hi haurà vibració, també. A mi m'han tret tot, llum, vista, que se'n vegi, tot.
Això és el que ens deia la propietària d'un estanc que tocava les obres de la línia 8, les de la perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia. Tant aquests veïns com els de la Gran Via a la Plaça Espanya els venen 6 mesos de sorolls forts perquè es començarà a perforar el terreny. De moment, aquesta setmana, veuen com els arriba maquinària pesada. La Generalitat i l'Ajuntament han reprès les reunions amb el veïnat. I què els expliquen, Joan García? Bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs us expliquen que prepararan pantalles acústiques per pal·liar aquest soroll, però la Generalitat admet que arribaran al límit del permès i que han hagut de parlar fins i tot amb Medi Ambient per ultrapassar aquests límits en alguns moments. A la Gran Via s'obrirà un pou per entrar-hi el material, la runa sortirà per un altre forat, al Parc de Joan Miró. A Consell de Cent, aquí on érem aquest matí, una gran màquina farà les parets d'un forat que haurà d'arribar als 50 metres de fondària per sota la línia 1 del metro, les vies de DIF, el túnel de l'AVE, i a partir de la primavera la tuneladora, que haurà d'entrar per aquí, excavarà el túnel i el soroll a l'exterior aleshores sí que disminuirà.
Joan, amb aquest panorama, avui s'han anat a veure els veïns del carrer Urgell, què hi diuen?
Sobretot es queixen de problemes de mobilitat.
No es pot passar, no es pot caminar. Les bicicletes, els patinets, que s'ho passen pel forro. La valla aquesta, que els pobres gent que estan emparedats perquè no poden respirar. I esperi quan comenci el soroll a perforar, que hi haurà vibracions, que no sé què. I els negocis, la majoria els hi ha baixat les ventes.
Molts han tingut que tancar, eh? Molts han tingut que tancar.
També problemes de seguretat.
Fastigueja, perquè, clar, aquí mateix, veu, a la nit han tingut que posar mirall i llum perquè poden estirar el bolso perfectament perquè el quedar més estret tot.
I encara que s'han fet 13.500 inspeccions tècniques, hi ha inquietud pels fonaments.
És un barri antic i això, els fonaments, jo no sé fins a quin punt això aguantarà el tema. Ja hi ha queixes i encara no han entrat.
També hem trobat qui s'ho pren amb resignació.
Em faig el càrrec jo perquè és una obra que s'ha de fer i si s'ha de fer, doncs no se pot fer res més.
Les obres costaran 412 milions. Amb noves parades a Hospital Clínic Francesc Macià i Gràcia, l'anomenat metro del Baix Llobregat s'endinsarà des de la plaça d'Espanya cap al cor de l'Eixample i captarà 19 milions d'usuaris.
La meitat dels usuaris, en aquest cas de patinet elèctric, admeten que circulen contra direcció i 6 de cada 10 afirmen que se salten els semàfors. Són dades del quart baròmetre de la mobilitat a Barcelona del Reial Automòbil Club de Catalunya. L'entitat constata que la regulació dels vehicles de mobilitat personal a l'àrea metropolitana de Barcelona no és uniforme i que això crea confusió. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
L'estudi, per tant, constata comportaments de risc?
Sí, totalment. Infraccions greus, com ara deies, saltar-se al semàfor, anar contra direcció, circular per la vorera. Per Cristian Verdagí, cap de mobilitat del RAC, els usuaris han de canviar el seu patró de conducta.
En termes de convivència, no? Pensar que el patinet et portarà de porta a porta, des del teu origen fins a la teva destinació, en qualsevol desplaçament, els usuaris de patinet hauran d'assumir que igual no poden arribar. I, per tant, sí, una part del trajecte igual ha de ser a peu. Aquí és on es genera gran part del fregament amb els vianants.
Aquest és un informe que s'ha fet a partir de 800 entrevistes a usuaris de l'àrea metropolitana, i atenció, perquè el 12% dels conductors de patinet admet, reconeix, que té el patinet trucat.
I davant d'aquesta situació, Miquel, què recomana el RAC?
Doncs l'estudi recomana més formació, més control i harmonitzar la normativa de l'àrea metropolitana.
Com interpreta cada municipi que és un carrer 30, que és un espai cridat a ser pedalable i, per tant, per on poden circular els patinets, doncs no és tan evident. El casc és obligatori o no obligatori, doncs això també no està homogeneïtzat i genera molta fusió.
Segons l'Ajuntament de Barcelona, 8 de cada 10 accidents a la capital catalana amb un patinet implicat és per un xoc amb un altre vehicle o per col·lidir amb un vianant. L'últim, amb resultat de mort, va ser divendres passat a la Gran Via, amb un autobús. Va col·lidir un patinet elèctric.
Gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Bon dia.
Parlem ara de trens. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica la passivitat política per reclamar millores al servei de transports públics del sud del país, unes millores que passen per més trens avant, més euromets i una millor intermodalitat entre el tren i l'autobús. Jordi Barranca, des de Tortosa, abans però reclamen un pas previ. De què estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs res i curt del desenvolupament de l'ATM, és a dir, de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, que fa uns mesos, recordem, la Generalitat va anunciar i de la qual asseguren no s'han assegurat res més. Unes reivindicacions que reclamen que facin els líders polítics ebrencs. Cinta Galiana és una de les portaveus de l'entitat.
Però trobem a faltar el lideratge d'aquestes reivindicacions. No hi ha prou en una moció d'un equip de govern si no s'informa primer i no es parla primer en la plataforma de les mancances i de les necessitats que hi ha. I pensem que és una situació prou greu per als usuaris de totes les Terres de l'Ebre que per a que tots els agents administratius i polítics i tots els nostres representants se fiquessin d'acord.
Uns polítics que haurien d'encapçalar demandes com la d'un nou tren avant que sortís d'Ulldecona a les 7 del matí direcció Barcelona, dels 4 euromets que parin a l'Aldea, 2 direcció Barcelona, 2 direcció València, o la de posar trens directes fins a Barcelona. Josep Caçador és un altre dels portaveus.
Hi ha trens que tenen que anar directes a Barcelona. Si no, no és que no siguin competitius, és que no serveixen. Ja tenim les millors distàncies per a fer les parades a les estacions. Claro, el tren fa parades, l'autobús no fa parades. Si un dia li diuen a l'autobús que té que fer les mateixes parades que el tren, no baixarà de 3 hores i mitja d'arribar a Barcelona.
És a dir, que cal pensar més en el global de les 4 comarques que no en les necessitats dels municipis individuals. Per tot plegat, cal l'ATM assegurar i recorden que ara mateix es viatja més ràpid amb un bitllet combinat entre Tortosa, Camp de Tarragona i Madrid que no des de Terres de l'Ebre fins a Barcelona amb un tren regional.
Bona part del problema d'accés a l'habitatge passa, segons l'agència immobiliària Don Pisó, per la falta d'oferta. Accelerar la construcció d'habitatge públic i privat o incentivar el lloguer en comptes de regular-lo alleugeririen les tensions, diuen. Proposen un pacte d'estat de totes les forces polítiques per resoldre el problema, un gabinet de crisi format per experts que busqui solucions efectives o que estiri endavant la llei del sòl que va embarrancar el Congrés dels Diputats per falta de suports, Jordi Canal.
Sí, Emiliano Bermúdez és subdirector general de Don Pisó. Recorda que hi ha un dèficit de 150.000 habitatges a Catalunya perquè es formen més ràpidament famílies que no pas es construeixen pisos, i aposta per aquesta llei de sòl que acceleri l'edificació i redueixi els tràmits.
Que les administracions, que són les grandes propietàries del suelo, establezcan mecanismos para poner suelo a disposición del sector privado o de la promoción público-privada para generar viviendas que puedan ir al núcleo del problema. Y por la parte del mercado, relajar la burocracia.
En canvi, carreguen contra regulacions com la dels lloguers, que, segons diuen, provoquen l'efecte contrari i ha reduït l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya en un 17%. Lluís Pérez, director general.
És casi misión imposible encontrar un piso, ya no pagarlo, sino encontrarlo, ¿no? Es una cosa espectacular. O sea, las medidas que se han puesto en marcha han conseguido justo lo contrario de lo que pretendían. Al final, ¿de qué sirve que a un señor que quiere alquilar un piso le digan que han topado un precio si realmente luego el piso no existe.
Els responsables de Don Piso, que celebra 40 anys, pronostiquen que la baixada de tipus d'interès incentivarà les compravendes d'aquest any, però que els preus continuaran pujant un 6% per aquesta falta d'oferta.
I segons un estudi, en aquest cas d'Idealista, es dispara la pugna per aconseguir un pis de lloguer a Barcelona. Diuen que per cada anunci de lloguer que es publica en aquest portal d'habitatge hi ha 59 famílies interessades. Són dades del tercer trimestre d'aquest any. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'interès per un pis de lloguer a la capital catalana ha augmentat un 54%. I aquí encara hi afegirem que Càritas ha detectat que el relloguer d'habitacions s'estén també per Girona, aquest fenomen que és propi més de les grans ciutats, cada cop es dona més a la capital gironina, on famílies han de viure en habitacions rellogades en lloc de fer-ho en un pis. Aquesta és una de les dades destacades de l'informe que ha presentat Càritas sobre els efectes de la inflació que concreta aquest treball, Núria Pereira.
Bon dia, Marta. Doncs mira, de totes les famílies que atén Càritas Girona, l'11% viuen rellogant una habitació i han detectat que és un fenomen que va a més a la ciutat. Ho explica el responsable d'anàlisi social de Càritas Girona, Calle Gómez.
Famílies senceres que conviuen amb una única habitació, en una casa on hi ha altres habitacions amb altres famílies i que, per tant, això puguin generar d'alguna manera les dificultats de convivència que totes puguem imaginar. El que estem veient és que aquest fenomen, que era propi de grans urbes, d'alguna manera es va estenent i és cada cop més significatiu a la ciutat de Girona.
Això ho expliquen perquè les famílies prioritzen tenir un sostre que puguin pagar. El percentatge de les que no poden pagar el lloc on viuen és del 20%. Segons les dades de l'informe, la gran majoria tenen ingressos regulars, però tot i això, el 90% no pot fer front a despeses imprevistes i quasi el 70% no pot escalfar la casa a l'hivern. Només el 9% rep la renda de ciutadania o l'import mínim vital.
Gràcies, Núria. Ara passa minut i mig d'un quart de dues. Doncs, com sempre, aquesta hora mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Primer, la Cèlia Quintana, des de l'equip Viari. Bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, si sortiu ara a la carretera, us trobareu 3 quilòmetres de congestió a la P7 a l'Ametlla de Mar, sentit l'Ampolla, per obres. Pèrdua de càrrega d'un camió a la Nacional 2 a Sant Julià de Ramis. Manté tallat l'accés de la C66 cap a Banyoles. Hi ha desviaments senyalitzats. C63, cua compacta, Lloret de Mar, sobretot sentit sud. Nacional 340 a Vallirana, en tots dos sentits. A la C31 s'aturen a Calafell per obres. I la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, encara trens fora d'horari a les línies R2 i trens regionals del Corredor Sud, tot i que ha quedat resolta l'avaria que ha afectat la senyalització aquest matí entre Castelldefels i Platja de Castelldefels, i també freqüències de pas alterades a les línies del tramvia T5 i T6 per causes operacionals.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Jofre Genué.
De moment, al llarg de les properes hores, estem pendents de l'arribada d'un front molt desgastat per Ponent, i alhora aquests vents marítims de llevant, produïts per una perturbació del Mediterrani que queda lluny, que ajudarà que aquest front es reactivi una mica al terç oest del territori, que queda frenat en aquest indret. Per tant, els núvols continuen anant a més. De fet, el cel està tapat a les comarques de Lleida, sobretot amb algunes roines, alguns petits plugims, i amb registres a la Vall d'Aran que han arribat als 7 litres per metre quadrat al Lac Redon, o a prop dels dos a Sasseuba, dècimes de litres, o gairebé 2 litres també al Port de la Bonaigua. També ha arribat a ploure una mica entre l'extrem nord del Segrià, la Noguera, i fins i tot des del Mediterrani ens han arribat algunes gotellades a la costa sud del Baix Empordà, la Selva, Maresme. En principi, la pluja ha de fer més presència al llarg d'aquesta tarda a la meitat oest del país. Serà difícil que plogui les comarques de Girona, sud de Barcelona, i, per tant, a partir de primers de la tarda, els ruixats s'estendran al Pirineu Prepirineu, viatjant cap a la Catalunya Central, Pla de Lleida, i, sobretot, mitja tarda vespre, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, on hi ha avisos d'intensitat de pluja. És una mica la trajectòria del que farà la pertorbació que arriba per Ponent, reactivant-se amb la distribució de la precipitació. Això també ajudarà que el termòmetre avui quedi una mica més baix, menys suavitat, en general. I la tendència és que demà s'obrin clarianes. Potser queda algun ruixat al Pirineu, però s'espera una millora amb temperatures una mica més baixes entre demà i dijous. Divendres ja avancem, que arriba un altre front, però més aviat a la vespre, i aquest provocarà un nou episodi de ruixats una mica més extensos i, sobretot, que el cap de setmana torni l'ambient més de plena tardor.
Catalunya al dia, Catalunya Informació.
Els treballadors de l'aeroport del Prat denuncien que viuen una situació insuportable pel clima d'inseguretat que provoquen grups de delinqüents organitzats i els indigents que dormen en aquesta infraestructura. El sindicat Comissions Obreres denuncia que des del 2023, quan es va extingir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i AENA, la situació s'ha anat complicant i fins i tot hi ha hagut dues agressions sexuals a dues treballadores de l'aeroport. David Àngel, avui han convocat els mitjans per llançar un crit d'alerta.
Hola, Marta, bon dia. Davant d'aquesta situació, en Pol Mena, coordinador de Comissions Obreres a l'aeroport del Prat, demana que recuperi aquest conveni que contemplava la figura dels assistents socials per fer de mitjancers amb els indigents.
Després de la pandèmia, que hi havia un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i AENA, que situava educadors socials per fer una intervenció amb el conjunt de sense llars que trobem avui a l'aeroport. I per tant, aquest conveni cau, hi ha una situació d'estigmatització contra aquestes persones i el que trobem és un conjunt d'agressions i també hem assegurat que les treballadores moltes vegades van soles, es troben a lavabos que estan molt apartats, als pàrquings, no? Hores intempestives, treballadors que arriben a les 4, a les 3 de la matinada.
Per la seva banda, en Javi García, responsable del sector aeri de Comissions Obreres a Catalunya, denuncia que els 14.000 treballadors de l'aeroport són víctimes potencials de grups de delinqüents organitzats.
Estan afectats, doncs, per aquests grups de, diguem-ne, organitzats que fan robatoris i que ells mateixos treballadors, doncs, quan estan aquí a la zona d'autohandling, doncs pateixen els robatoris, han de deixar les seves pertinences en guixetes improvisades. Aquí, en l'aeroport, tenim uns horaris molt intempestius i, doncs, a la zona del pàrquing patim situacions d'exhibicionisme, que la gent fa les seves necessitats arreu, pels passadissos.
Comissions Obreres adverteix que continuarà mobilitzant-se i utilitzant les eines unilaterals de què disposa si no hi ha cap resposta efectiva que permeti als treballadors de l'aeroport poder desenvolupar la seva jornada laboral amb totes les garanties.
Aquest matí els Mossos d'Esquadra estan desplegant un operatiu per desarticular un grup especialitzat en robatoris amb força per tot Catalunya i que també es dedica al cultiu i al tràfic de marihuana. Corresponsal a la noia Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
On s'estan fent els escorcolls?
Bé, s'han fet 6 entrades en diversos domicilis, 3 a la Noia, un altre al Baix Penedès, un altre a l'Urgell i un més a l'Eixample de Barcelona. De moment encara no hi ha el nombre de detinguts. Ara, cap a aquesta hora, els Mossos tenen previst fer un balanç d'aquesta operació que feia mesos que s'estava preparant des de la Unitat d'Investigació de Sarrià-Sant Gervasi i la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. A banda d'aquestes dues unitats, també hi participa la Unitat de Drons dels Mossos. A aquest grup se li imputen més de 20 fets delictius per tot Catalunya. Bàsicament, robatoris amb força a domicilis, a empreses, bars o gasolineres, i també furts a vehicles i cultiu i tràfic de marihuana.
És un quart i mig de dues. El govern ha aprovat el projecte de llei que ha de modificar el Codi Civil Català per tal que les persones amb discapacitat tinguin més eines i siguin més respectuoses al seu abast. S'incorpora la figura de l'assistent per donar més autonomia a aquest col·lectiu i substitueix les figures de tutela i curatela, que es diu així. Anem cap al Palau de la Generalitat. Maria Núria Arbell, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Encara va aquesta roda de premsa del govern. De moment el que podem dir és que és una llei que es preveu que estigui aprovada a l'estiu, com a d'hora, i que beneficiarà un col·lectiu de prop de 60.000 persones. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu del govern.
Té un impacte molt, molt positiu i va en la línia del respecte, de la dignitat a totes les persones en les diferents circumstàncies que puguin tenir en els diferents moments vitals.
A la pràctica, la modificació més important és la de la figura de l'assistent. No es tracta d'un tutor, sinó d'una persona que ajuda la persona amb discapacitat sent fidel a la seva voluntat.
Poden escollir totes aquestes figures d'assistència que els ajudin, doncs, a determinar, en el moment en què no tinguin la capacitat completa de decisió, doncs, que els ajudin a determinar quines decisions es volen prendre a l'entorn dels exemples, doncs, que els hi posava de decisions de l'àmbit jurídic.
Des de les entitats que pleguen persones amb discapacitat es feliciten per la represa d'aquesta proposició de llei que ja va treballar el govern anterior i esperen que hi hagi els recursos necessaris per portar-la a terme.
Thank you. Fa unes setmanes el govern anunciava que si la situació de sequera no millora, s'hauran de tornar a aplicar restriccions al novembre. Els municipis de les comarques de Girona tenen ben present l'època en què van haver de reduir el consum abans de l'estiu i és per això que n'hi ha molts que ja estan posant fil a l'agulla per poder millorar la gestió de l'aigua. La Laia Claret ha fet un recorregut per la comarca. Laia, posa'ns exemples de què s'està fent.
Hola, bon dia. Doncs comencem pel Baix Empordà. Anem a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Han aprovat la licitació per construir un dipòsit d'uns 9.000 metres cúbics que servirà per abastir la zona de S'Agaró, que ara l'aigua la compren a Sant Feliu de Guíxols. En aquest dipòsit, a més, hi anirà a parar aigua del pastaral i de la potabilitzadora i ara treballen perquè hi arribi com més volum d'aigua millor. Com? Ho explica l'alcalde, Maurici Jiménez.
Una sèrie de pous per un costat, perquè hem trobat bosses d'aigua per sota dels nivells on ara l'anàvem a buscar. I per l'altre parlem de la recuperació de pous que als anys 90 doncs, van quedar parcialment salinitzats amb aigua salobre i que, òbviament, es van tancar perquè, si no, tindríem una xarxa potabilitzadora on estaria entrant sal.
Aquesta aigua salobre, evidentment, no és com la del mar. Ara bé, abans d'entrar a la potabilitzadora, faran això.
Canalitzem aquests pous que fins ara tenen aigua salobre, però ja apareixerà una planta d'osmosis, que no és una desalinitzadora. L'índex d'aigua salada, per entendre'ns, té un 90% de sal i l'aigua salobre es considera salobre a partir del 12.
La inversió de l'Ajuntament en aquest dipòsit és de 5 milions d'euros. Ara ens fixem en Maçanet de la Selva. Allà el nucli del poble s'abasta amb un pou que treu aigua de la Tordera. Ara treballen per fer més bones connexions i amb subvencions de l'ACA recuperen pous antics. Natàlia Figueres és l'alcaldessa.
Hem presentat memòries per poder recuperar antics pous que s'havien tancat. Hem reobert tots aquests pous, però hi ha alguns d'ells ja els estem utilitzant. No? En tenim un al centre del poble, els hem servit a nivell municipal, doncs la brigada, per la màquina de neteja.
La intenció és clara.
I aquest fet de poder doncs, diversificar el que ens permet és també garantir que si mai algun pou ens quedés buit tinguéssim alternatives per poder gestionar i subministrar aigua.
I acabem a Maià de Montcal, a la Garrotxa. Durant les últimes restriccions va rebre sancions per gastar massa aigua. Ara hi posa remei amb una subvenció d'acció climàtica i a principis del 2025 començarà la feina. Sentim l'alcalde Tavi Casadevall.
La substitució de les canonades, que totes són molt antigues, perquè estem parlant de ser poder més 40-50 anys perquè tenim fuites contínuament, llavors no es fa mai cap actuació, per tant, poca.
La inversió serà de 208.000 euros i els en finançaran 197.000.
El proper mes de gener començaran els treballs per millorar la xarxa de clavegram de Tarragona. S'actuarà en un 10% de la xarxa, això són uns 30 quilòmetres de canonades, que està en molt mal estat de conservació, i es farà utilitzant un sistema innovador que evita, diuen, obrir rases i que abarateix, per tant, el cost de les obres. Clara Chavarría Domingo, quins detalls han donat sobre aquesta actuació?
Doncs que a finals d'any dissenyaran el calendari de les diferents zones on s'ha d'actuar i a principis de l'any que ve es començaran a executar aquestes obres per millorar o substituir un total d'uns 30 quilòmetres de canonades que s'ha detectat que estan en un estat greu o molt greu. El calendari prioritzarà les actuacions tenint en compte diversos factors. El gerent de l'empresa mixta d'aigües de Tarragona, Ematsa, Dani Milán, ho ha detallat.
Hi havia poc més de 20 quilòmetres en l'estat greu, que necessitava un manteniment o una reparació amb certa urgència, i després n'hi havia 9,5 que l'estat encara era pitjor i que requerien una actuació encara més contundent, no? Si hi ha un carrer on hi ha molt trànsit rodat perquè hi passen molts autobusos, s'haurà de prioritzar, no? O si és un carrer que hi ha molta vegetació amb molts arbres, hi ha moltes condicionants, a més dels estrictament coneguts per nosaltres.
Dels 30 quilòmetres de canonades on cal intervenir, en el 75% s'actuarà amb un sistema de mànega amb el qual s'evita obrir rases i, per tant, permet estalviar un 50% als costos i reduir el temps d'execució de l'obra, que passarà d'un o dos mesos a 48 hores. En total, es preveu invertir-hi uns 16 milions d'euros en 8 anys, que se sufragaran amb l'augment de la tarifa del clavegram que el plenari va aprovar la setmana passada.
Gràcies, Clara. La Joventut Nacionalista de Catalunya de Sant Cugat del Vallès demana disculpes a una regidora de la CUP del consistori per l'assetjament per part d'un dels seus militants i trasllada el cas a l'òrgan de disciplina interna. A l'audiència prèvia al ple d'ahir, la regidora Ariadna Sierra va denunciar el cas. Anem a Sant Cugat. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Podem sentir les paraules de la regidora?
Sí, el militant de la JNC, Josep Arcas, intervé fent una pregunta i la regidora aprofita per dir això.
Van manipular i difondre imatges meves fent Photoshop a les xarxes, això el primer mes. Després em va instar que em posés burca i va dir que el meu company de regidoria no em dona permís per parlar. Va venir, es va personificar aquí i ens va portar condons, literalment dient que volia evitar que ens reproduïssim. Va venir a un espai en el qual jo treballava de forma voluntària a portar-me encara més condons. Sembla que la meva vida personal i amb qui follo i deixo de follar també li interessa moltíssim. moltíssim. Tant que m'ha preguntat per un missatge privat amb quants policies nacionals m'havia relacionat m'havia anat al llit.
També hem trobat un ple anterior durant el qual passa l'episodi de les caixes de preservatius.
Sé que estem en horari infantil, si em permeten apropar-me, tranquils que no...
Senyor Arcas, no, no senyor Arcas, això no contesta a la pregunta, senyor Arcas.
Amb l'objectiu de que vostès no reprodueixin...
La secretaria de la JNC a Catalunya, Ariadna Urroz, ha fet un tuit on explica que ha demanat disculpes a la regidora de la CUP, ha traslladat el cas a l'òrgan disciplinari intern i desmenteix que Arcas tingui cap responsabilitat a la JNC a nivell nacional. Un tuit repiulat pel secretari de Junts, Jordi Turull, i alhora per l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.
Amb un, dos quarts de dues.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquest any la temporada de castanyes al Montseny està sent molt boja, ens diuen. Els castanyers anaven carregats i es preveia, de fet, una temporada excel·lent, però el vent i les altes temperatures a Viladrau en van tirar moltes a terra i molts castanyers han quedat ben pelats. Per sort, les finques que estan més arraconades de la banda gironina, com Arbúcies o Santa Coloma de Farners, no estan afectades i això sí que permetrà salvar la temporada. Anem cap a Viladrau, Nàtia Dell.
Aquests espadecs que sentiu són propis de la fusta de castanyer quan crema. Tots els recol·lectors autoritzats de castanyes, asseguts al voltant d'un foc, amb el Montseny de fons, es distribueixen la feina a primera hora del matí. Després, agafem el 4x4 per endinsar-nos al bosc. Amb el Joaquim Soler, responsable d'aquest centre de manipulació de la castanya, passem per camins privats, perfectament senyalitzats, per evitar que hi entrin furtius, una cosa que cada cop es controla més i es nota.
Veus aquest castanyer? Encara hi ha pallons que van obrint. Veus aquest d'aquí dalt? Mira, t'acaba de caure una fulla.
Sí.
Vale? Això és el que ha de fer el castanyer normal. Que primer caigui la castanya, després caigui el palló i després caiguin les fulles.
Però aquest any està passant una mica al revés?
Sí, però ara anirem a una altra zona que ha caigut tot.
Hi ha molts pallons a terra, no?
Molts, molts. Mira, això ens ho va tirar el vent. Això està tot perdut.
Llavors, podem dir que és una temporada bona, dolenta, fluixa, incerta?
Incerta i hi ha una part de les finques d'aquí a Viladrau que no s'hi collirà res. És que veies fa 8 dies la millor producció i això s'ha girat fulminantment.
Per sort, hi ha finques que queden més arrasarades que s'han salvat. Van carregades de castanyes i la qualitat és excel·lent, diu.
I després, aquestes finques que no ha passat, molt bé. I esperem, com a mínim, que ens compensi la part que hem perdut amb aquestes altres finques.
Pel que fa aquí, l'ús de producció no es vol mullar perquè diu que la setmana que ve encara pot variar molt la cosa. L'any passat van recollir 12 tones. Recordem, però, que la castanya de Viladrau només té un 2% del mercat. El gruix ve de Galícia, el que ens mengem.
Voleu la castanya d'aquí o la de fora? Clar, si aneu per un tema de preu, és que ja no cal ni que agafeu la nostra. És que nosaltres cuidem els boscos, generem feina al territori. Clar, els altres no. No saps qui hi ha darrere.
Pel que fa a preus, es mantenen estables aquest any. Per cert, ja sabeu que de productes de castanya se'n fan moltíssims. Doncs bé, la novetat d'aquest any, perquè estigueu al cas, és una mena de torró tipus praliné amb un toc de licor de castanya.
El Port de Barcelona és el laboratori de proves d'un nou sistema de detecció d'insectes invasors que puguin arribar a través dels contenidors de mercaderies o en els vaixells de passatgers. El prototip, desenvolupat a petició d'un grup d'empreses càrnies preocupades pels efectes que aquests animals puguin tenir per al seu negoci, pot fer saltar les alertes abans no es converteixin en un problema, Montse Poblet.
Ara mateix no hi ha una duana d'insectes. Els ports i els aeroports sí que s'hi fan controls de mosquits, però la resta, com ara vespes, formigues o escarbats, poden entrar sense que ningú se n'adoni i, en el cas d'espècies invasores, convertir-se en un problema sanitari per la biodiversitat o per la nostra economia. El prototip que s'ha instal·lat al port és un remolc on s'hi han posat 14 trampes, una espècie de festival de llums, de colors i d'olors que poden atraure pràcticament qualsevol insecte, com ens explica Santi Pérez, el director del projecte.
Hi ha alguna trampa llumínica a la que atrau la llum, una altra que és visual, en la que pot atraure doncs, els colors o les formes, i una altra que són olfactives, on hi ha una sèrie de feromones, no?, i es proven nous atraients per veure quins funcionen millor amb segons quins insectes.
Les trampes atrapen els insectes i les càmeres que hi ha al remolc els fotografien i envien la informació diàriament a l'equip de biòlegs que són els que han de fer saltar les alertes. Roger Vila, el responsable de l'equip, ens posa un exemple.
La filosofia de la unitat de control és
poder detectar i capturar i ser molt atraient per a aquestes bioinvasions que ens arriben per tal de posar mesures preventives. Si sabem que amb els vaixells que venen de Xina ens està arribant una espècie que potencialment pot tenir èxit aquí, doncs podrem posar mesures a l'arribada o fins i tot en origen, de dir tu, que no ha sortit el vaixell sinó ha fet una revisió de no sé què. Vale?
Des de l'abril, les trampes han capturat individus d'espècies invasores, com la vespa asiàtica o la formiga voladora, però cap de nova.
Gràcies, Montse. El projecte d'una planta de biogàs al poble de Serinyà, al Pla de l'Estany, topa amb l'oposició frontal de veïns i entitats ecologistes. Alerten de l'impacte en uns terrenys agrícoles de prop del poble, amb, diuen, alt valor natural i paisatgístic. Ja s'han començat a mobilitzar i des de Naturalistes de Girona també hi han presentat al·legacions. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I què reclamen els que són contraris a la construcció d'aquesta planta de biogàs?
Sí, doncs la plataforma de veïns es queixa que no se'ls ha tingut en compte des de l'Ajuntament a l'inici dels tràmits i demanen que els paralitzi. Alerten de l'impacte en el medi ambient i la biodiversitat. Volen preservar la qualitat de vida dels pobles en aquest entorn natural i evitar l'increment de trànsit de camions i males olors. Ho ha explicat en aquesta emissora Meritxell Clapés, portaveu de la plataforma per la defensa de la natura i el paisatge del Pla de l'Estany.
Estem parlant de 9 hectàrees de terreny, més o menys són 18 camps de futbol, amb un digestor, que és la planta, que més o menys té una alçada de 2-3 pisos, directament orientat cap a Mare Déu del Món. Per tant, l'impacte per la biodiversitat de la zona i sobretot també pel mosaic paisatgístic, això és una alteració molt significativa en quant a medi ambient, no?
També volen evitar ser el centre de tractament de residus de zones del voltant.
El volum de residus que es pretén gestionar són 157.000 tones a l'any. Evidentment, Serinyà és un poble molt petit i de lluny genera aquesta quantitat de residus. Aquí el que s'entén és que es gestionaria a uns quants quilòmetres de la Rodona, que pot ser des de Pla de l'Estany, també a Garrotxa i a algú de l'Alt Empordà.
I com a alternativa al projecte, volen presentar una cooperativa energètica ajustada a les necessitats del poble. Els veïns han començat una recollida de firmes i faran una concentració de rebuig. Tenen el suport d'entitats com l'Himnos i des de Naturalistes de Girona ja han presentat al·legacions a un projecte que consideren que parteix d'un model de desenvolupament erroni i que representa una solució inadequada davant la problemàtica de l'accés de dejeccions ramaderes. A més, alerten que hi hauria greus afectacions ambientals i que es cometrien infraccions urbanístiques per manca de planificació.
Els metges de medicina estètica alerten que el 15% de les consultes privades que atenen ja són per resoldre problemes derivats de tractaments estètics no realitzats per metges. Denuncien que l'intrusisme laboral va a l'alça i les conseqüències que aquesta mala praxi té per la salut de les persones. Barcelona, Sara Canyeté.
Hola, bon dia, Marta. Des del Col·legi de Metges de Barcelona expliquen que la demanda d'aquests tractaments de medicina estètica s'ha doblat els darrers 10 anys i que això ha anat acompanyat, diuen, d'una certa banalització de com s'han de fer aquests tractaments. És per això que alerten a la població que tractaments freqüents avui dia, com poden ser les conegudes com a injeccions de bòtox o d'àcid hialurònic, només les pot fer un metge perquè són tractaments que tenen contraindicacions i perquè també poden tenir possibles efectes adversos. El doctor Carlos Harné és vocal de la secció de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona.
Y solamente un médico está formado para hacer frente a los efectos adversos que puede haber en medicina. En general, el riesgo cero no existe y en medicina estética, por supuesto, el riesgo cero no existe. Por eso nunca podemos hablar de garantía absoluta, 100%, estamos trabajando con tejidos biológicos que pueden dar respuestas no previstas.
Des del col·legi diuen que en aquest terreny les xarxes socials han fet mal perquè sovint s'hi ofereixen tractaments a preus baixos que no són realistes i on també s'utilitza un material que no està homologat i que sovint no se sap ni d'on ve ni què conté. De fet, en aquest sentit, actualment el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona està personat en 17 procediments penals per aquest delicte i ha denunciat 8 centres per possible mala praxis.
La defensa de l'home que en néixer a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el van intercanviar amb un altre nadó portarà a judici la Generalitat. Això després que l'Institut Català de la Salut li oferís 150.000 euros d'indemnització que no ha acceptat perquè la considera molt baixa, Quim Balaguer.
Anteriorment, la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat havia proposat una indemnització de 300.000 euros, però es tracta de la resolució d'un organisme no vinculant. El seu advocat, José Sáez Morga, ha explicat a Catalunya Informació que els van voler forçar perquè no anessin als tribunals.
Tengo que decir que días antes se nos trató de forzar verbalmente desde el Instituto Catalán de la Salud, no desde gerencia, la aceptación de los 300.000 euros si no se recurría o si no se resolvería con 150.000.
Els fets es remunten al 1972. Després de 2 anys d'investigació, la víctima va concloure que l'Hospital Barceloní havia lliurat als seus pares el nadó d'una altra família que havia nascut 5 minuts després en un part atès pel mateix equip mèdic. L'home reclama una indemnització de 3 milions d'euros per danys morals.
Port Aventura celebra avui 5 anys del projecte Dreams Village. És un espai solidari i pioner que el parc d'atraccions té pensat per a famílies amb fills malalts i que, de fet, s'ha convertit en part del tractament per a aquestes criatures que tenen malalties greus i, sobretot, per al seu entorn. Des del 2019, quan va obrir, ja se n'han beneficiat 1 miler de famílies. Avui a visitar les instal·lacions el nostre company Marc Güell amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Com viuen, Marc, les famílies aquesta estada al Dreams Village?
Mira, qui millor ho resumeix és la Rosario. Ella és la mare de l'Arancha, que té 14 anys i té anèmia crònica, i fins dissabte estan allotjats en una de les 10 cases que té aquest espai.
Divertir-nos, hacer cosas en familia, disfrutar, sobre todo.
I és que durant 6 dies, entre el so de les atraccions, aquesta està d'allunyar la canalla i les seves famílies dels hospitals on han fet llargs tractaments. Desconnecten del seu dia a dia entre bates blanques i reforcen la teràpia de recuperació. La Rosario diu que és un baló d'oxigen per la seva filla i que l'ajuda a afrontar la realitat.
Que vea ella, ¿no?, que, somos, que podemos hacer cosas entre familia y ella disfrute mucho también, porque ella se lo merece. Porque de que nació ha pasado mucho, porque es verdad que ahora lo lleva mejor, pero al principio lo llevaba peor, porque ella veía a sus primas, que estaban bien, ¿sabes? Dicía que porque sus primas bien y ella estaba así.
Els hospitals Vall d'Hebron i Joan de Déu de Barcelona i el Niño Jesús de Madrid són els encarregats de derivar pacients menors al Dreams Village. És un projecte que ha crescut aquest any, ha passat de 6 a 10 cases. El president de la Fundació Port Aventura, Ramon Marçal, té molt clar l'objectiu.
Que les famílies es tornin a recosir, perquè després d'un tractament llarg en un hospital, doncs, acaben tocades. No? Són famílies que han passat un trauma.
És una iniciativa pionera que també es fa en 2 parcs d'atraccions dels Estats Units i els Països Baixos.
Els ocupes dels bungalows de l'àrea vacacional de la Pobla de Segur, el Pallars Jussà, ja han marxat. La seva presència estava paralitzant la renovació d'aquests habitatges en desús des de feia molts anys. Ara els terrenys s'estan condicionant amb un mètode força tradicional, Pau Rovira, que és un ramat de cabres.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, així ho ha confirmat des de l'Ajuntament l'alcalde del municipi, Marc Baró, que celebra la victòria judicial i explica aquest sistema per netejar els terrenys de males herbes dels bungalows.
La jutgessa em va donar la raó i va fer marxar els ocupes d'allí i ara el que han fet és tornar a tancar una mica els bungalows i per poder fer la neteja de tot, perquè estava molt malament, doncs vam demanar a un noi de la Pobla que té cabres a veure si ens podia ajudar per fer la neteja de tot l'espai.
I és que ja fa molts anys que s'arrossega el tema de donar un ús a aquests bungalows i, segons l'Ajuntament, per això havien estat ocupats. Recordem que després de descartar enderrocar-los, ja que no compleixen la normativa urbanística, el consistori va decidir implementar una formació professional dual de maçoneria d'un curs de durada. Els alumnes serien els encarregats de realitzar les obres de reforma d'aquestes instal·lacions.
I és el que estem fent ara, fent la neteja i esperant una mica allò de la formació dual, a veure si ens l'acaben concedint. Esperem que sí i el gener, febrer, poder iniciar la reforma d'aquestes bungalows.
De moment, les cabres ja ho tenen força avançat i caldrà veure si les esperades en reformes també arriben.
Gràcies, Pau. Les platges de Calonja i es Monestir al Baix Empordà s'estabilitzaran amb l'extracció de 500.000 de metres cúbics de sorra de dins del mar. El projecte també preveu la construcció de 2 nous espigons a la costa afectada pels temporals que hi va haver el mes de març, Maria.
La sorra que es traurà de bancs submarins d'aquest material servirà per aconseguir unes platges amb una línia d'uns 50 metres d'amplada. El projecte també preveu agafar-ne 50.000 metres cúbics més dels sediments del port de Palamós. Ho explicava Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya.
El que haurem de veure doncs, és trobar aquests bancs de sorra, poder fer la draga i depositar una vegada acabat tota l'obra dels espigons per tal de garantir, evidentment, doncs, que aquesta sorra no continuarà anant cap al mar i, per tant, doncs, que tingui el major efecte de pervivència d'aquest model de costa.
Afegia que de moment no es vol fixar cap data per la finalització de les obres, però que serà difícil que estiguin abans de l'estiu. El que sí que es pot garantir és el canvi que suposaran.
Les platges de Sant Antoni, del Monestir, no s'assemblaran en res al que actualment podem veure. Estarem parlant d'una amplada mínima de 50 metres que podrà fluctuar segons la temporada, però que, en definitiva, hi haurà aquests 50 metres de mitja.
En tot cas, els dos nous espigons milloraran la primera línia de mar que va quedar afectada pels temporals del març.
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, ha mostrat decebut amb el govern espanyol perquè no ha creat aquest any cap nou òrgan judicial a l'Estat, dels quals tres a Lleida, que l'any que ve també n'hauria de tenir dos més. Això fa que jutjats com el de primera instància hagin d'assumir més del doble de la càrrega de casos que és més òptima. Pere Joan Álvarez Barrientos ha identificat les necessitats de Lleida.
Així és, en dos anys caldria crear a Lleida dos jutjats de primera instància, un d'instrucció, un altre del social i un nou a Cervera. Barrientos parla de jutjats desbordats d'assumptes.
I nos obligarà a seguir un any més pues desbordados de asuntos, principalmente estas jurisdicciones, la primera instancia, la instrucción, los juzgados de lo social y algún partido judicial, como les digo, Cervera, también entrem.
Barrientos responsabilitza l'Estat per la nula creació de nous jutjats i diu que, per la seva banda, el govern ja té el pressupost necessari que li pertocaria per tirar endavant els nous òrgans. A Catalunya se n'han demanat 25. Avui es reuneix a Lleida la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Una troballa fortuïta podria canviar el que se sabia fins ara de la història medieval de la Seu d'Urgell. Aquest estiu, un grup d'arqueòlegs que treballaven a la ciutat pirinenca van descobrir dos forns de terrissaire que ningú sabia que existien. Això els fa pensar que aquesta ciutat tenia més pes del que s'imaginava i exercia com a centre de producció i exportació de materials per tot el Pirineu. Ara faran un estudi a fons per investigar-ho. Eloi Barrera, bon dia.
Així és, bon dia. Va ser una cosa totalment inesperada perquè aquest estiu, en una excavació, van aparèixer aquests dos forns de terrissaire, forns de grans dimensions, importants probablement del segle XVI, una troballa que confirmaria la importància de la Seu d'Urgell com a centre de producció de materials. Per tant, això desmentiria la creença que tot arribava des de Barcelona, des de la gran ciutat, com es pensava fins ara. Ho explica l'arqueòloga Carla Garrido.
Seria interessant veure si aquesta ceràmica, o sigui, aquesta argila, prové de les mateixes bòbiles que tenem documentades fins al segle XIX, principis del segle XX, i que, bueno, aquestes troballes arqueològiques ens parlen de que no tota la ceràmica que arribava aquí a l'Alt Urgell venia de Barcelona.
A partir d'aquesta troballa es farà un estudi històric sobre la terrissa a la Seu d'Urgell per aclarir des de quan hi havia producció i quin pes tenia el conjunt del Pirineu. Natàlia Martí és antropòloga.
Per indagar una mica com vivia aquesta gent, quina és la seva quotidianitat amb la ceràmica, quines relacions s'establien entre famílies de ceramistes, ja sigui aquí a l'Alt Urgell, a la Cerdanya o al Pallars.
Diu que per trobar més pistes buscaran peces antigues de ceràmica per les cases de la Seu d'Urgell. La investigació l'encapçala l'Espai Armengol de la Seu i l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Fundació Joan Miró obre divendres al públic Miró Matís, més enllà de les imatges, una exposició pionera sobre l'admiració mútua entre el pintor català i Henri Matís. La col·laboració amb el Museu Matís de Niça és una oportunitat única de veure a Barcelona obres mai exposades a Espanya, provinents de prestigioses col·leccions internacionals, Montse Mas.
L'exposició revela un diàleg inèdit entre els dos artistes, dos pintors que, malgrat pertany a generacions, països i moviments artístics diferents, es coneixien bé i coincidien a voler portar les imatges tradicionals d'Occident molt més enllà. El comissari Remi Labrius destaca en declaracions a Catalunya Informació que admiraven més l'un de l'altre, començant pel pintor francès.
Il le dit lui-même, d'ailleurs.
Ell mateix ho diu. Admira un talent colorista, una manera d'utilitzar el color.
Qu'est-ce que Miró admira le plus chez Matisse? C'est la capacité de Matisse.
I Miró, què és el que admirava més? La capacitat que tenia Matisse de recomençar, d'autoqüestionar-se, d'autocriticar-se. vida.
L'ampli recorregut a la Miró és la primera oportunitat de veure un nombre destacat d'obres de Matisse des de l'antològica de fa 15 anys al Museu Thyssen-Bornemisza, afegeix el comissari.
En Espanya, el públic ha peu d'ocasió de voir des œuvres importantes de Matisse.
És molt important perquè a Espanya el públic ha tingut poques ocasions de veure l'obra de Matisse. Matisse no ha estat gaire col·leccionat, ni a Espanya ni a Catalunya. I l'exposició, finalment, és una manera de recollir tot un seguit d'obres molt importants que venen de tota la resta del món.
La mostra fins al 9 de febrer reuneix obres provinents del MoMA de Nova York, el Reina Sofia de Madrid o el Museu de Grenoble, a més de peces de col·leccionistes privats i la generosa aportació de les famílies de tots els artistes.
Si toca, toca.
Jo nedo com un dofí.
Si toca, toca. Si toca, toca.
Són els Oques Grasses que comparteixen cançó amb Figaflaues, dos dels nominats aquest any als Premis Arc, que atorga la música de la indústria de la música en viu de producció catalana. Els guardons s'entregaran per tercer any consecutiu a Lleida, això serà el 20 de novembre, i la llista de nominacions, Estela Bossons, que té 48 noms i també inclou el programa El cel obert d'ICAT.
Hola, Marta, sí, amb Lluís Gavaldà al capdavant, que opta al premi al millor periodista o programa musical. Així ho destacava Raquel Bassas, la presidenta de l'Associació Arc, que agrupa la indústria musical del directe a Catalunya.
Per nosaltres és molt important la part didàctica que té en Lluís a l'hora d'explicar la història de la música, no? D'aquesta manera que té ell d'explicar les coses que fa que de seguida entris a tenir interès i a voler escoltar més música.
La principal novetat d'aquest any és que durant la jornada professional prèvia a la gala d'entrega de premis del 20 de novembre s'aprofitarà per posar en valor davant dels programadors el talent emergent lleidatà, amb l'actuació de tres artistes de Ponent, Neptú, Olga Zoet i l'Asta Sanko, que ho agraïen d'aquesta manera.
Sigui de programadors, de managers, de bookers, de gent amb la que ens interessa tenir una mica de contacte, que vegin que existim.
És una superoportunitat perquè potser no podríem arribar a diferents persones del sector si no ens posen allà, no?, en aquest format de showcase.
I el fet de que puguin venir tot l'aparador català cap aquí a Ponent i nosaltres tenir-hi un petit forat per poder mostrar el nostre art és important i és necessari.
Entre els nominats a les 12 categories d'enguany, escollits entre 220 propostes, també hi ha l'aranesa Lide Sanz, Marala, Lia Kali, Maruja Limón o el veterà Miquel del Roig.
Lleida tindrà a partir del desembre 10 sales de cinema comercial al complex dels antics Lauren. L'empresa gironina Ocine reobre el multicinema lleidatà amb una proposta totalment premium. A més, ja es treballa per recuperar l'oferta de restauració de l'entorn dels cines. El projecte s'acaba de presentar a la Paeria, Noelia Casillas.
Bon dia, Marta. Sí, s'ha presentat com una bona notícia a nivell cultural i d'oci per a la ciutat perquè ara l'oferta de cinema es concentra al Funàtic, format per sales molt petites i més dedicat al cinema independent. Ara Ocine reobrirà als antics Lauren, com ha explicat el seu president Jordi Agustí.
El tipus de programació que farem és una programació comercial, que precisament ara no s'està fent res d'això aquí a la ciutat de Lleida, perquè és una mancança que hi ha una programació comercial de cinema europeu, cinema americà, cinema d'entreteniment.
Serà el primer multicinema totalment premium del grup a Catalunya. Això vol dir, per exemple, butaques reclinables i amb més espai. De fet, l'aforament dels cinemes es redueix pràcticament a la meitat i quatre de les sales tindran so immersiu. També hi haurà una sala per a infants amb un gran tobogan on podran jugar abans de la pel·lícula i també durant un descans que es fa. Amb tot, es preveu que la reobertura també revitalitzi l'entorn dels cinemes. Jordi Pigem és el president dels propietaris de l'Illa de l'Oci.
És que en aquests moments hi ha converses amb diferents cadenes i també hi ha molt interès amb gent de la gastronomia local de Lleida, que realment tenim magnífics exemples de restauració aquí a la ciutat, per voler ocupar espais que en aquests moments n'hi ha alguns de buits i uns altres que ja s'estan omplint.
La previsió és obrir durant la primera quinzena de desembre i es planteja en rebre més de 250.000 espectadors anuals.
I aquesta nit s'entrega el Premi Impulsa Cultura, dotat amb 10.000 euros, destinat a consolidar un projecte cultural, l'organitza la Fundació Catalunya Cultura, Marc Ruiz.
Hi opten 5 projectes. El Somriu Fest, un esdeveniment que vol aglutinar la vida cultural de les Terres de l'Ebre, el Centre de Creació Brava, de la Bisbal d'Empordà, l'Escola de Dansa Integrada del Rendiment i d'Art, de Badalona, la nova Sala Atrium, de Barcelona, i el projecte Cantera, de Santa Coloma de Gramenet. El guanyador de l'edició anterior va ser la plataforma per impulsar la lectura a l'escola Legilant, on els estudiants també poden participar, com explica el seu director, Jesús Hernán.
Amb la seva pròpia activitat, també ells mateixos poden influir en els gustos dels altres, no? De manera de com escullen o que hi ha llegeixen o que deixen de llegir.
El Premi Impulsa els ha permès triplicar les lectures incloses a la plataforma i consolidar el projecte. El Festival Idinera, que porta música als micropobles de Catalunya, o el Festival d'Art Mural Gargar de Penelles, són alguns dels 300 projectes als quals ha donat suport la Fundació Catalunya Cultura en els seus 10 anys de funcionament.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues del migdia. Temps ara per la informació esportiva. Demà torna la Champions per al Barça i ho farà amb un partidàs a Montjuïc. Cau del Serra, bon dia.
Els blaugrana rebran demà l'estadi olímpic al Bayern de Múnich, l'exequip del tècnic Hansi Flick, en partit que correspon a la tercera jornada de la Champions. El primer equip del Barça ha fet aquest matí el darrer entrenament abans d'aquest partit i l'ha fet sense Eric Garcia, que continua amb molèsties musculars. Recordem que es va lesionar durant l'escalfament del partit contra el Sevilla i no va acabar jugant, i tot fa pensar que tampoc entrarà en aquesta convocatòria. Mentrestant, l'equip bavarès s'ha entrenat també aquest matí, però ho ha fet a Alemanya, a Múnich, i aquesta tarda a primera hora té previst viatjar cap a Barcelona. La conferència de premsa del tècnic, el belga Compani, serà cap a quarts de vuit del vespre.
I encara relacionat amb el Futbol Club Barcelona, la Lliga de Futbol Professional vol fer un nou intent per portar un partit de Lliga de l'equip blaugrana als Estats Units.
La Lliga vol que el Barça Atlètic de Madrid, de la 18a jornada, es disputi a Miami el cap de setmana del 21 o 22 de desembre. Ho ha avançat el diari El País. La Lliga recupera d'aquesta manera una proposta que ja va fer fa 6 anys, l'any 2018, quan va intentar que també jugués a Miami el Barça-Girona. Aleshores, la FIFA, la UEFA i la Federació Espanyola s'hi van oposar.
L'Espanyol ha tornat avui als entrenaments per preparar el partit de Lliga de divendres davant el Sevilla, que obrirà l'onzena jornada de Lliga.
I d'aquest partit i de l'actualitat de l'equip blanc i blau, després de la contundent derrota de Bilbao, n'ha parlat a lateral esquerre Brian Olivan.
Sí, totalment. Al final, quan surt un resultat tan dolent com el de l'altre dia, el més important per un jugador és que arribi el més aviat possible al següent partit de Lliga, per poder demostrar, per poder capgirar la situació, donar la volta a el que vam fer malament l'altre dia i què millor que fer-ho a casa nostra, davant de la nostra gent.
En bàsquet, el Joventut juga avui a partir de les 7 de la tarda, partit de la cinquena jornada de l'Eurocup a la pista del Beşiktaş d'Istanbul.
I amb l'objectiu d'aconseguir la victòria i trencar una ratxa negativa de 3 derrotes seguides entre Europa i la Lliga CB, tant el Beşiktaş com la Penya tenen fins ara 2 victòries i 2 derrotes en aquesta fase de grups. El tècnic del Joventut, Dani Miret, parla de com han de plantejar el partit d'avui.
Hem de ser capaços de tenir la tranquil·litat de jugar bé, de ofensivament trobar les nostres opcions, aplicar-ho i executar-ho amb determinació i ser capaços de competir 40 minuts, tenint en compte doncs, que hi ha factors com el rebot, per exemple, on ells són realment un bon equip.
Afegirem en bàsquet que el base del Barça, Nicola Provítola, passarà segurament la setmana que ve, primers de la que ve, pel quiròfan per superar d'un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va confirmar amb les proves que li van fer ahir. I com dèiem al principi, el Barça s'enfronta demà al Bayern de Múnich, ara mateix està fent conferència de premsa el tècnic alemany, precisament l'extècnic del Bayern, Hansi Flick. Ramon Salmurri, Ciutat Esportiva del Barça, bon dia.
Què tal? Bon dia, Eudal. Ara mateix en marxa aquesta roda de premsa. Com pareix Hansi Flick després d'haver parlat Rafinha? Un Hansi Flick que de moment diu que el Bayern és un equip que està jugant molt bé i que Frenkie de Jong està a punt per enfrontar-se en un partit, diu, que considera del més alt nivell. Si et sembla, l'escoltem.
El present, l'ara.
Was in der Vergangenheit passiert ist,
el que va passar al passat,
Einfluss, aber wir haben Einfluss, això
no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà i volem estar ben preparats per demà i al màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnich, òbviament.
I en handbol, aquest vespre també té partit de la Lliga Europea el Freiking Granollers.
Els vallesans rebran a partir de 3:15 al Palau Olímpic el Silkeborg de Dinamarca amb la segona plaça del grup en joc. El tècnic del Granollers, Antonio Rama, parla d'un partit molt important, tot i tractar-se de la tercera jornada.
Partit clau per la possible classificació, partit clau perquè és... portem un partit perdut, un partit guanyat, i ara aquest doncs, pot decantar... doncs aquesta, aquesta primera volta de la Lligueta i és contra un equip que a priori sabem que és molt, molt fort.
Aquest Freiking Granollers-Silkeborg correspon a la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. De moment, tant catalans com danesos han guanyat un partit i n'han perdut un altre.
No t'ho pots perdre.
Què és la verdad?
El Teatre Goya de Barcelona estrena avui La comèdia de los errores, de Shakespeare. Andrés Lima dirigeix aquesta esbojarrada adaptació que compta amb Pepón Nieto en el repartiment. S'hi estaran fins al 3 de novembre. I molt a prop del Goya, aquest vespre reobre el nou Teatre Muntaner, abans a la Muntaner. Després de 6 anys tancat, ara reprèn l'activitat destinat a convertir-se, diuen, en la casa de la comèdia i els monòlegs. I fa un espectacle que fa 13 temporades, 13, que triomfa a la Gran Via de Madrid. Es diu Corta el cable rojo i ens asseguren que és humor sorprenent i arriscat que gràcies al Boca Orella està revolucionant la cartellera. Fins demà a partir de la una. Adéu-siau.